Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Bones tardes una vegada més aquí a Tràiler Ona Mediterrània. Com sempre, sabeu que mos podeu seguir a Instagram, a Facebook i a Twitter. I si voleu participar en el programa, podeu telefonar al 971-100-222. I avui, curiosament, no xerrarem de cap pel·lícula i xerrarem de moltes pel·lícules. És a dir, avui xerrarem d'un aconteixement que vos contaré a continuació. Avui xerrarem de El Código Hays. Anunciat, avui xerrarem del Código Hays. Què és això del Código Hays? Perquè hi ha moltíssima gent, aquesta setmana m'ha passat, quan ho he penjat per les xarxes socials, o quan ho he començat, que sempre ho anunci amb antelació, hi havia molta gent que m'ha dit, no conec aquesta pel·lícula, no conec aquesta temàtica. Bé, avui no xerrarem de cap pel·lícula, avui no xerrarem d'una pel·lícula en concret, vull dir, xerrarem de cinema i xerrarem de lo que sempre toqui aquest programa, aquests tràilers. Però avui no xerraré d'una pel·lícula en concret, avui xerraré del Código Hays. Què és això? Per això mos hem de remuntar en els anys 20 del cinema, que va ser una època on la llibertat era quasi absoluta. Les pel·lícules tenien total llibertat per fer qualsevol tipus de temàtica i qualsevol connotació a lo que li donava la gana als guionistes i els directors. Tant va ser així que el món del cinema va començar a moure moltíssim de dobbers. La gent guanyava molt de dobbers i va arribar en el punt en què amb aquesta quantitat de dobbers i amb aquest nivell de vida se va començar a desmadrar l'assumpte. Tant va ser així que a qui li agradava el cine mut i el cine còmic, sobretot, tipus Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, hi havia un autor que era en Fati, en Fatty Arbrücken o algo així, no me'n recordo exactament el nom, que aquest home va crear un dels escàndols més grossos de Hollywood, no només de l'època, sinó jo m'apareix de tota la seva història. Aquest home, a una festa, dins una de les grans festes que muntaven Hollywood i els actors, va muntar, dins una d'aquestes festes, ell anava passadíssim del codi de tot tipus de substàncies i va violar a una dona amb una botella, no sé si de cava o d'altre producte, va penetrar amb una botella que ja estava en un estat bastant avançat etílicament, la va violar i la va matar. Li va rebentar la botella i la va matar. Tant va ser així aquest escàndol, se va arribar a les connotacions de que va començar a sorgir un nou gènere damunt l'Star System de Hollywood i se va començar a fer moltíssima premsa damunt els escàndols que recorrien Hollywood. Aquest escàndol va ser sonat, encara han passat 100 anys, perquè això va passar en 1921 exactament, i la carrera d'aquest home va desaparèixer de Hollywood, el va repudiar totalment, i va morir l'any 33, si no record malament, en complet anonimat. I per què vos conta això? Per què vos conta aquest escàndol que va haver? Aquest escàndol va anar acompanyat d'altres, però que no van tenir tanta connotació i tanta gravetat com el que vos he de dir. Però vos conto això per una senzilla raó, perquè el govern d'Estats Units se tenia que trobar i se va veure en la conjectura de dir, escolta, aquestes coses les han d'aturar. Començava a entrar una repressió, recordam que el crac del 29 va ser una repressió de les més fortes de la història del segle XX, i el que volia donar Hollywood era donar tot el contrari a el que estava passant a l'actualitat, a la vida real. I per això, les grans productores, els grans estudis, varen crear una espècie d'associació o una espècie de comissió que se deia la MPPDA, que són les inicials de Motion Pictures Producers and Distributors Associations. El meu anglès és patètic, però mos quedarem en la MPPDA. I què era això? Simplement era un control que els mateixos estudis volien perquè les pel·lícules no poguessin tenir total llibertat d'expressió. És a dir, les seves connotacions que se tenien que revisar els guions abans de començar a fer una pel·lícula. Això va ser així, se va començar a fer, però hi havia moltíssima gent, sobretot la part puritana de lo que és la societat americana, esteia en contra. Recordem que als Estats Units, en els anys 20, esteia damunt la llei sèquia, la desguerradora i s'inútil llei sèquia damunt l'alcohol, i hi havia moltíssima gent que esteia en contra del consum d'alcohol que s'afegeix en el cinema, al·lusions a l'alcohol i tot això. I va arribar un home en aquest MPDAA i el que va fer és que el varen nombrar director a un tal William Hayes. I qui és aquest William Hayes? Aquest home era un home molt relacionat amb la política de l'estat, era un home que tenia molta relació en el mundillo de la política, i no només això, sinó que era un home que no fumava, no bevia, i a damunt era d'un puritanisme bastant observat. El varen fer director, com vos dic, d'aquesta organització, d'aquesta comissió, del que li vulgueu dir, i no només va ser això, sinó que ell va començar a organitzar un codi que era a damunt és el que és el control de lo que s'ha de fer en el cinema. En els anys 20, a final dels anys 20, el que preocupava més en el cinema era l'extrema violència en què sortien segons quines pel·lícules, sobretot de cine negre. sobretot pel·lícules de gàngsters, pel·lícules perquè damunt això era el que no volien mostrar al cinema, a la societat, perquè era el que s'estigui visquent a segons quines zones dels Estats Units. Sobretot si han enxerrat de la llei sèquia, sobretot recordant el famós Chicago de los años 20, no? I en 1927 aquest home crea aquesta comissió. Però no només és això, sinó que el cinema no li fa cas. Comença a aplicar aquestes normes, però el cinema no li fa cas, ja que cada estat tenia les seves normes de lo que se pot exhibir i de lo que no se podia exhibir. I aquest home el que fa és crear, després de que no li fessin cas, simplement els guions se passaven de baix la supervisió de cada productora o de cada estudi, que era el que subvencionava la pel·lícula, i Jenen Heights pràcticament no li feien cas. No només és això, sinó que l'any 27 van començar a entrar a vigor, però no en suficientment força. Simplement, va ser fins a 1930, on va conèixer en Daniel Lord, que en Daniel Lord era un jesuïta extremadament purità, extremadament antisemita i extremadament racista, que el va dur fins a la Casa Blanca i va demostrar que això tenia que entrar en vigor totalment. No només va ser així, sinó que fins a 1932 va entrar en tota rigorositat aquesta llei. Cada pel·lícula que se realitzava, cada pel·lícula que se feia, tenia que passar per davall la supervisió d'en Hays. D'en Hays i tot el seu sèquit, evidentment. No podia passar cap pel·lícula sense que no se reprovés i l'admitíssim com a pel·lícula vàlida per poder-la exhibir. Què duia aquestes normes? Què duia aquestes normes que se varen aplicar? Evidentment, hi ha moltíssimes pel·lícules que se varen mutilar, però pel·lícules que se varen fer anteriorment. És a dir, havia més llibertat en els anys 20 que en els anys 30. En els anys 30, sobretot a partir de 1932, on se va aplicar completament el Codex Hays, se va començar a pegar el que se diu el tijeretazo de la censura i a tear moltíssimes escenes. Ja no només va ser així, sinó que els guionistes varen tenir que començar a revessar fulles de seus guions i varen tenir que començar a reconstruir molt d'avions perquè sabien que no passarien la censura d'en Hays o davall aquest còdic. Les normes, és que és curiosíssim, pareix que les coses ara tornem. Nosaltres ara jo trob que teníem més llibertat en els anys 80 a no ara, o en els anys 90 i no ara. I la història pareix que com se repeteix, no? Evidentment, ara no tenim censura entera cometes controlada per una comissió o per un codi com era aquest. I el codi Hays no només era això, sinó que se pensava que quan hi hagués canvi de govern, que després va venir en Roosevelt, se pensava a Hollywood que això se desintegraria. Ja no va ser així, sinó que el còdic va funcionar fins a 1962, fins que varen tenir la brillant idea, que és el que s'emplea ara a les pel·lícules, de classificar les pel·lícules per edats. Però bé, què deia el còdic? Què significava? Què duia tot aquest còdic? Evidentment, no només se va conformar en que a partir d'aquell any de 1932 que se va aplicar el còdic, totes les pel·lícules que s'havien fet anteriorment tenien que ser mutilades perquè se podien tornar a exhibir de qualque manera i incomplien aquesta normativa d'en Hays. Què deien? Estaven dividits en una sèrie de normes. Estaven als principis genèrics i després ja entrant dins el que és el seu concrets, fets concrets. Hi havia crímens, hi havia vulgaritat, hi havia alcohol, hi havia religió, hi havia sexualitat, hi havia inclús, si no recordo malament, inclús se ficaven en sos decorats de les pel·lícules que no... Hi havia unes normes que no se podien incomplir. I les normes genèriques eren molt bàsiques i encara, vulguis o no, evidentment que ja el Codi Hays va morir fa molts anys, però ha deixat molta herència damunt de lo que és. No s'autoritzava que fins que podia rebaixar la moral dels espectadors, evidentment, i el que és el dolent o el que és la llei la llei d'escrime mai podia guanyar una pel·lícula. Això, curiosament, encara existeix. Jo, que jo sàpiga, m'apareix en aquesta pel·lícula que és dolent se sortir en la seva, hi ha moltíssimes coses. I no només és això, sinó que hi ha moltes pel·lícules que ara les veiem i entendre aquest còdic també no s'ajuda a entendre moltes pel·lícules antigues, sobretot les que se varen fer des dels anys 30 fins als anys 60, que no són poques. Hi ha moltíssimes pel·lícules que ara les veiem i diuen, jo no entenc com un matrimoni se'n va en el seu quarto i cadascú estigui en el seu llit. O com una dona que després d'haver passat un vespre amb un home, sobretot dic dona perquè la sexualitat se ficava sobretot en les dones, s'embolica amb un llençol i surt del llit. Aquestes coses, curiosament, s'han d'entendre i és per el còdic, perquè si no complien aquestes normes, la pel·lícula no era acte i no se podia exhibir. No només és això, hi havia coses absurdes a matar. Ses besades, si una parella se besava, no podia besar-se més de 5 segons. I, evidentment, mai se podia mostrar la llengua. Després, hi havia ses dones que tampoc podien exhibir vestits molt ajustats o vestits molt holgats i a bon se mostrés un pot de massa carn, com deien ells. Una altra norma estúpida era que no podien mostrar l'ombligo ni ses axiles. Qui dius, aquí ja no ho entenc. Jo suposo que devia ser, com sempre, una censura, sempre una perversió darrere, i suposo que qualque pervertit, on el mateix Hayes, li devia excitar a veure un ombligo o veure una axila femenina. Però no només tocava ses dones, també en els homes també les afectava. En els homes, simplement, el que no se podia exhibir era un cos que mostrés pèl, que mostrés vello, diguem, per tenir-ho clar. Un home podia sortir sense camiseta, però tenia que sortir depilat. Si no, no podia ser tampoc per representar, per poder exhibir aquesta pel·lícula. I si vos fixeu, a totes les pel·lícules que se varen fer des dels anys 30 als anys 60, sempre que vegeu un home, sempre el veureu ensopit depilat. Mai veureu un home amb pèl. Curiosament, és una teoria també absurda, però hi havia una excepció. Hi havia una excepció que els vestits ajustats i els vestits amb vol i mostrant cames sí que se podien exhibir. I supòs, perquè ara està pensant, quin gènere pot ser aquest, eres musical. I eres musical precisament per una raó, perquè se cercava comoditat. Evidentment, no se pot veure una persona amb una cosa molt estreta. Ha de dur cert vol. No només és així, sinó que el musical també se va fer d'una manera que podia mostrar més del que pareixia. Tant és així que inclús les piruetes que feien les ballarines mostraven bastantes cas, però la censura ho admitia. Després hi havia moltíssimes normes, ara ja han xerrat de les normes genèriques i després ja anàvem concretant. Hi havia la vulgaritat, no se podien fer comentaris grossers, tampoc paraulotes, tampoc coses repugnants i desagradables, que això també era molt relatiu, perquè, clar, qui ho deia era el mateix còdic, no concretava exactament, però simplement era si en el censor de turn li deia que això li pareixia repugnant o grosser, agafaven la estidora i teaven el fotograma. I moltes vegades s'han creat pel·lícules que no s'han acabat d'entendre perquè veus una parella que inclús se fa passar per lo que no eren i l'argument canviava moltíssim. El tema religiós, també, no s'acceptava la blasfèmia, ni xerrar de Déu, ni xerrar de Cristo, ni bé, ni coses d'aquestes així. Inclús se podria anomenar, mentre que no fos dins un entorn religiós i en total respecte. Hi havia l'alcohol, també, que també aquí, mira, és l'únic que podria entendre perquè estem en una època en què l'alcohol era prohibit, que ja em va aparèixer estúpid, m'apareix una llei que no va dur a res més que moltíssim d'assassinats i moltíssima gent que se va quedar sense visió per com sabeu, per l'alcohol metílic, que és una fermentació de la fusta i afectava moltíssim a la vista. No se va aconseguir res en la llei sèquia més que una deixona d'assassinats increïble, una delinqüència altíssima i moltíssima gent cega per l'adulteri dels alcohols que eren en molt mal estat. Un altre tema, i el més peliagut de tots, que és el que més han toquat, era la sexualitat. Vos record que en el principi vos he dit que hi havia que en Heights se va fer sobretot a mi, que sobretot li va donar molta importància a un Daniel Lord, a un tal Daniel Lord, que era un jesuïta excessivament purità, i a on tenia un gran problema contra la sexualitat i que la volia condenar de qualsevol manera. I és aquí a on era més dura la mà d'en Hayes a l'hora de retear les pel·lícules. No se podia mostrar res que fos per damunt el genoll, no se podia demostrar qualsevol acte impur que no sigui com a molt una besada en els morros d'una manera molt sutil i molt discreta, tant és així que també s'empleava l'estidorada. Ara, el que més curiós són els decorats, perquè, clar, els decorats el que diu és que han de tenir bon gust els decorats, i clar, què és el bon gust? El bon gust és el que deia la censura, el bon gust és el que deia la productora, el bon gust és el que exigia el guió, el bon gust és el decorat que muntava els mateixos decoradors i atracistes de la mateixa pel·lícula, i aquí era a on hi havia més discussió. És a dir, no se podia fer una sèrie de normes, com vos he dit, en llits separats, no se podia veure en el principi, no se podia veure un llit junt i dues persones de diferent sexe. I on també hi havia moltíssima polèmica, sobretot ara hi hauria polèmica, evidentment, gràcies, ho han superat, però era en els problemes racials. No se podia fer cap insinuació, ja no digui en relació, insinuació de dues persones de diferents sexes i diferents races. És a dir, una persona negra no podia estar amb una persona blanca. I una persona blanca tampoc podia estar amb una persona negra, sigui home o sigui dona. Aquí sí que donava igual. I després també hi havia un matís de violència, com vos he dit, que també era curiós. Els nins no podien ser actuats amb violència. I els homes tampoc podien ser excessivament mostrats amb violència. I sobretot la sang. Això sí. La dona podia ser maltratada. La dona podia ser violentada. Scotty Hayes, això sí que no ho prohibia. No. Segons si hi havia sang o no hi havia sang, estava prohibit mostrar pràcticament sang. A post hi ha moltíssimes pel·lícules que les veiem, sobretot dels anys 40 i els anys 50, que veiem a la persona que se mor d'una manera molt teatral i mai veiem sang. Mai podem veure sang. Podem veure, sobretot els westerns, que se veien aquelles massacres d'índios, però mai se veia ni una gota de sang. Mai se veia res que podia... Això ho consideraven com a repugnant o ho consideraven com a mostrar excés de violència. Tampoc podia ser torturat ningú, tampoc podia ser, curiosament, executat ningú que se veiés explícitament, és a dir, podien mostrar la sòguia, podien mostrar que la persona l'anava a penjar, però no mostrar el moment d'execució. Ben que dic aquestes coses, perquè supos que amb aquestes normes que bordoin us ajudarà a entendre moltes pel·lícules d'aquelles èpoques, de que si ara ho veiem des de juís d'ara, direm, joder, i per què és que no se veuen segons quines coses? O per què és que no s'entenen segons quines coses? I això, de certa manera, he volgut fer aquest programa damunt aquest còdic per poder entendre. Evidentment que tot té el seu pros i tot té el seu contres. Els pros de la censura és que molts guionistes se varen veure en la obligació de voler fer en el públic que llegissin entre línies. Se censura estejant, però se censura, recordem, que sempre ha estat molt beneita i li han passat moltes coses desapercebudes. Sobretot que ja me puc estendre a l'època del franquisme, escenes absurdes que les varen començar a llevar. Però bé, avui estem xerrant del Codi Hais, no avui anarem per altres coses. El que passa que, clar, estem ara en una època també en què hi ha moltíssimes coses que no poden dir, hi ha moltíssimes coses que no poden fer, hi ha moltíssima música que no poden veure, que no podem escoltar, i moltíssimes pel·lícules que ara no es qüestionen la nostra ètica, digue, per dir-ho així. Ben que dir, o ben que comparar, perquè els anys 30, curiosament, hi havia menys llibertat, i en els anys 40 encara menys que els anys 20. I ben que dir això també, he volgut fer aquest programa en doble intenció. Una per l'estúpida que és la censura, una perquè jo trob que la censura se l'ha de marcar cadascú, no te l'ha de marcar ningú, simplement trob que la censura l'ha de fer un mateix, l'ètica d'un mateix ha de saber el que pot i el que no pot veure, i jo trob que no t'ha de venir el típic censor de turno. Ara estem ben censura? Jo trob que sí. El que passa és que no tenim un codi establit, no tenim un moment així que dius que no podem fer o el que no podem dir. Simplement ho fa el que xerran sempre, la societat i els estaments de sempre. Jo estic escandalitzat ara mateix, estic escandalitzat de les coses que escoltàvem quan jo era jove, en els anys 80 i en els anys 90, que ara se les qüestionen i les condenen. No vull treure noms, però se podien fer gràcies i xistes a damunt coses que ara no poden fer. Què passa aquí? Que és una cosa cíclica, és una cosa que la censura sempre ha d'existir. No mos basta en la nostra censura de dir el que vull veure o el que no vull veure. Qui és que t'ha d'obligar? Qui és que obligui a dir el que has de fer i el que no has de fer, més que la teva ètica moral? Cadascú m'apareix molt bé que tingui la seva ètica. A tot mos agraden gèneres diferents de cinema. A jo me pot agradar un gènere més violent, un altre més manco violent, però i què? Qualcú t'ha de venir i t'ha de dir el que has de fer i on has de pegar l'estir d'orada, o el que has d'escoltar i el que no has d'escoltar, o el que has de llegir i el que no has de llegir. No només va ser això, el Codi Hais, sinó que damunt, després, que faré un altre programa perquè pot ser un programa interessant que em pot donar per dos programes, va ser el que va passar just quan hi havia també el Codi Hais, que no se varen conformar això a Hollywood, sinó que damunt varen treure lo de la queixa de bruixes. Que això ja en xerraré més endavant, perquè ja no només era confirmar que realment hi havia una censura, sinó que damunt se varen voler ficar més allà i ja varen exigir que una sèrie d'actors i realitzadors que havien fuit, sobretot de l'Alemanya nazi o de l'Europa fascista que hi havia per llavors, varen anar als Estats Units i li varen començar a dir que eren antiamericans i que proclamaven el comunisme. Això serà un programa o dos, però vull també xerrar de la caça de bruixes perquè també és un tema bochornós que no va servir absolutament de res, més que posar en evidència a l'estat nord-americà en la seva norma, com deien, antiamericana. Bé, ja són les 5 i 28 minuts, i m'apareix que no vull afegir res més, simplement vull fer una reflexió damunt de lo que és la censura. Evidentment que sempre ha hagut autors que l'han pogut abolir, l'han pogut, diguem, sortejar, torear-la de qualque manera, però gràcies a els guionistes, que això és el bo que té la censura, si és que té qualque cosa bona. La censura el que fa és que motiva molt més la creativitat, els guions són molt més elaborats, els guions són molt més intel·ligents. Sempre un bon guió és molt més intel·ligent que un censor. Un censor, sabem que és un... Jo trob que un censor és una persona com un poc malaltissa i que no vol veure segon què, i mira massa prim com tal de no veure el que pot veure la gent. Però bé, Torna el mateix. Jo crec que la censura se l'ha de marcar cadascú. Sap el que no vol veure i el que no vol veure. Jo, per exemple, us pareix una data curiosa, però jo mai he estat capaç, i m'apareix que no el veurem mai capaç, la famosa escena del perro andaluz del famós ull. No he estat mai capaç de veure aquesta escena. M'he censurat? Clar, evidentment, cadascú se censura. Però m'apareixeria, imagineu-vos, aquesta escena del perro andaluz, que te vengués el censor i te teàs aquesta escena. Primer, que no s'entendria. I segona, que dius, i qui ha de venir jo? Jo ja me t'apareix aquí ara, no te preocupis, si vaig al gos quebrós, jo ja me t'apareix aquí ara, com cada vegada que veig el perro andaluz, que és una obra mestra del curtmetratge i del gran Luis Buñuel, me t'apareix aquí ara cada vegada que veig aquesta escena. I menys mal que a partir dels anys 60 varen tenir la brillant idea de treure les classificacions per edats. Això va ser una manera de... No va ser una censura, sinó va ser una manera de control. Varen començar a treure perquè, com sabeu, les pel·lícules antigues no tenen classificació. I és perquè no tenen classificació perquè ja hi havia un home, com el senyor Hayes, que va estar fins a 1943. A 1943 va seguir fent el codi, però no hi havia un representant tan fort com va ser en Hayes. I el que va fer va ser... El que varen fer va ser brillantament classificar les pel·lícules per edats. Això no és censura, simplement per classificar-les, per tenir un control de saber qui és que les pot anar a veure o no. Hi havia gent, en el principi, que anava a veure pel·lícules per adults. Jo, qui sabem un poc de cinema, sabrem que quan se va fer L'Exorcista hi havia molta gent que no l'aguantava i se n'anava. Ells se censuraven, evidentment. I jo trobo que així és com ha de funcionar. Però tot, ja no només el cinema, ja que és un programa de cinema, que Trailers és un programa de cinema, simplement el que hem de fer és censurar-nos a nosaltres mateixos, saber el que podem veure i el que no. Tots tenim la nostra vara, no? la nostra línia que diu, escolta, aquí puc passar o no puc passar. Ara, el que emprenya de la censura és que qualcú te digui el que ha de fer, el que has de veure i el que no has de veure. El que jo dic que això s'ha de tear o no s'ha de tear. Això és el que m'apareix realment patètic. I ara estem en part a un moment així. Pareix que si deim qualque cosa, ui, això no se pot dir, ui, això no se pot fer. I anys enrere se podia dir tranquil·lament. Bé, anem a publicitat i després seguirem xerrant.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous a les 8 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la Milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Preparau les vostres disfresses, perquè arriba Carnaval. Dissabte 2 de març vos hi esperam a l'Arenal a partir de les 15 hores i diumenge 3, Serrua i Serrueta de Palma. Inscriu-te i guanya un premi per la teva disfressa. Tens temps fins dijous. Més informació a palma.cat. Palma, el nostre compromís. Ajuntament de Palma.
Els divendres tu decideixes. Vine al Museu Esbaluart els divendres i posa preu a la teva entrada. Consulta totes les novetats al web d'Esbaluart o a través de les xarxes socials.
Fins aquí hem arribat. Ja no aguant més. Et deixo. Adeu.
A l'Associació Espanyola contra el Càncer volem ajudar-te a tancar un capítol de la teva vida, el del tabac. Amb el nostre programa gratuït per deixar de fumar, aconseguir-ho serà molt fàcil. Esfuma't del tabac. Entra a associacioespanyolacontraelcancer.es o truca a InfoCàncer 900 100 036 i informa't. Associació Espanyola contra el Càncer. Balears contra el Càncer. La teva vida, la nostra vida.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, el Jai de Sabarraqueta. Un programa de Jubilats per Mallorca. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Abans de passar a xerrar, com sempre, de les sèries amb en Antonio, que sempre mos durà una... sempre mos xerra de l'interessant món de les sèries, vull fer un petit matís i una petita reflexió. No pensau que el món aniria millor sense censures i sense porqueries que mos duen simplement a pervertir-nos més? Jo crec que des de sempre ha hagut censura, d'una certa manera, els poders fàctics, com ara són, o un poder d'una manera socials també, no? Moltes vegades, si no fem el que diu la societat, la societat mateixa no assenyala en s'ho dit o no es maleix, no? Jo crec que, com vos he dit, crec que cadascú té la seva ètica, dins una normalitat, evidentment. Hi ha gent que per desgràcia, no l'ha rebuda o se la passa per forro. Però estem xerrant d'una cosa tan innocent com és el cinema. Una cosa tan guapa i tan enriqueix tant la gent. I és una pena que hi hagi que qualcú que la destrossi d'aquesta manera. És el mateix que quan... va començar que les estàtues podien estar despullades o no, no? La perversitat de veure algo sexual i no veure l'artístic que hi havia darrere. Bé, anem amb un pot de música i després xerrarem amb en Antonio. Escoltat un pot de musiqueta, que sempre s'agraeix. I ara m'apareix que en Antonio ja està en línia. Antonio.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Va bé, aquí, xerrant un pot de censura avui. Avui t'ha tocat censura.
Sí, mentre t'estava escoltant,
sí?
Estava buscant per Google un documental que vaig veure del cinema que es feia a Hollywood abans del Codic Hays.
Sí.
I no l'he sabut trobar, però era bastant, era força bo.
Un reportatge era, sí.
I eren just les pel·lis que se'n van escapar abans de que el Codic s'instal·lés.
Sí. És que això no ho he dit.
Sobretot havia... parlava del món de la dona, la dona alliberada, etc. El sí. que passa és que no en recordo el nom perquè n'hi ha tants. I...
Sí, n'hi havia moltíssims.
Era força bo.
Això no ho he dit. Va haver una pel·lícula d'en Cecil B. DeMille que se deia, si no vaig xerrat, m'apareix que se deia El signo de la cruz, que aquesta pel·lícula se li va escapar, que ell la volia perquè, per la vista, és una pel·lícula bíblica, és una pel·lícula que comença a ser poc de Nerón, una grandíssima pel·lícula, o la recomano per qui li agradi el cine mut, això sí, és una grandíssima pel·lícula, i clar, és una pel·lícula que la veus i dius, mare meva, no m'estranya, se veu energia, se veu sexe, se veu violència explícita, i tu dius, i aquesta pel·lícula, m'apareix, si no vaig xerrat, m'apareix que és de l'any 20... No, m'apareix que és de l'any 30 o 29 o una cosa així. I ets supercuriós perquè veus aquesta pel·lícula i dius, joder, com varen canviar les coses, no? Com se varen reprimir les coses? Antigament se feien coses molt més explícites i molt més... Bé, com ara, com vos he dit, com ara, comparar amb nosaltres en els anys 80 i els anys 90, que tant tu com jo les hem viscut, i tornem arrere, jo és que...
No, n'hi ha també, casos de censura. Jo me recordo també, mentre t'estava escoltant, te recordes la pel·lícula de l'Informe Pelicano?
Sí.
Que era la Julia Roberts i el Denzel Washington.
Sí.
Doncs vaig llegir que al guió primer ells dos es liaven.
Sí.
I clar, evidentment, la versió final que va sortir és la que coneixem tots, que era impossible, és a dir, com poden liar-se un blanco, una...
Sí, bé, això encara existeix. I encara existeix a Hollywood. I saps on existeix també, sobretot, a l'homosexualitat. L'homosexualitat sí. la tenen vetadíssima. De fet, hi ha unes males llengües en Joker, en... Ai, ara no me'n record que nom. És que feia de Joker, el Caballero Oscuro.
Sí, acaba
morir. Exacte.
Sí, jo no, tampoc tinc present el nom, però sé qui vols dir.
Sí, ara no me surt el nom. Me sap greu... En els espectadors,
no,
però
no,
és que feia... És que va fer de Joker, que va fer Brokeback Mountain,
sí.
Diuen que també va tenir una repercussió bastant grossa. Però bé, ja saben que als Estats Units el puritarisme encara existeix i encara està vigent.
Sí, a més, ells són bastant més hipòcrites, perquè
moltíssim.
De cop i volta
moltíssim.
Li donen molts Oscars a una pel·lícula de tema homosexual, però... Després, els anys següents, aquest tema continua sent amagat.
És increïble.
I una mica, pues, bueno, si cal escollir entre un personatge que faci d'homosexual i que faci d'hetero, doncs escolleixen, evidentment, la segona.
Sí.
Sí.
I el que has dit tu també, i problemes racials també n'hi ha encara. Això
sí.
De que salia una dona o un home amb un negre o una negra, ui, això no mola gens encara. Evidentment que les coses s'han mullat molt més, però sí que amem que el Cody Hayes mos ha deixat molta herència, moltíssima herència, i més de ser que pensam.
Sí, tot el que ve d'Estats Units en aquest nivell d'entreteniment, de cinema, encara ens pensem que no, però ens enganxa,
totalment,
ens arrossa.
Totalment.
I nosaltres també teníem la nostra particular censura.
Sí, normalment. No m'he volgut ficar perquè això pot ser un altre tema, evidentment.
Aquest és un altre tema. Mira, hi ha un director, no sé si te'n recordaràs, si et sona Gés Franco.
Sí, hombre.
Que té 40 noms diferents perquè feia 50.000 pel·lícules.
Sí.
Que feia la versió que es veia a Espanya i la versió que s'exportava fora.
Exacte.
Evidentment, la versió que s'exportava fora era molt més eròtica i aquí, doncs, bueno...
Exacte, sí, moltíssimes pel·lícules. Hi havia moltíssimes, sí. I encara tenim herència. Per ells, clar, jo quan he anunciat aquest programa, hi ha hagut moltíssima gent, això què és? I dius, doncs, escolta, és una cosa que encara heredam i no... I és com un informe o com un còdic, com un poc desconegut, perquè, clar, quan xerres d'aquestes coses, tothom té present la famosa caça de bruixes, però no, dius, no, hi havia cosa anterior que ha deixat moltíssima herència. Va durar massa anys, també. Va durar
sí, és pitjor l'herència del Hayes que no l'altre. Bueno,
evidentment, l'altre evidentment. L'altre va ser un fet botxornós, un fet estúpid, i, però Scotty Hayes va, ha dut moltíssima, moltíssima cosa. Bé, què mos dus preparat avui?
De, bueno, què doncs comencem per les sèries. Mira, com començo recordant que la setmana passada vaig recomanar Babylon Berlin.
Sí.
Però com vaig anar a treure pastilla a última hora, vale, potser a algú se li va escapar. Clar. Només dues línies. Res, recordem que estem al període entre guerres. Mira, precisament, el mateix període del que tu parlaves del Codi Hays, d'una Alemanya i Berlín bullint entre una llibertat sexual i conspiracions. I estem davant d'una sèrie molt i molt recomanable, amb un pressupost milionari i una història que atrapa i té dues temporades a Movistar. ¿Vale? Només sí. Això. Això és el resum de la...
El resum de lo que vas dir l'altre dia, ara ho acabes de confirmar.
Digues?
El que acabes de confirmar lo que vas dir l'altre dia, no?
Sí, sí, exacte. No, però clar, és que vaig anar supercorrents.
Sí, 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 sí. Algú, no, per no qüestió sé, de temps, no, com, no, sempre, com sempre.
Comencem per un documental,
sí,
que es diu Petitet.
Petitet? Que, en
sí,
català?
Sí, tal qual.
Petitet.
És... Sí, estem davant d'un documental dirigit per Carles Bosch, que és un periodista i cineasta, conegut per haver fet un documental dedicat a Pasqual Maragall, sí, a l'inici de la seva enfermetat.
Ah, vale,
d'Ademons Alzheimer, no?
Ademons Alzheimer.
Sí,
sí, ja sé quines, ja sé quines, ja sé quines.
I per un altre documental, Balseros, que va estar nominada als Oscars.
Balseros, sí.
En aquest cas, estem davant d'un home de raça gitana, Joan Ximénez, sí, força corpulent, però que és conegut com Petitet, mm, fill del Raval de Barcelona, mm, el barri que està al costat de la Rambla, sí, l'antic barri xinès.
A darrere de la Boqueria.
Exacte, sí, aquí de zona. Mm-hmm. El seu pare va ser palmero del famós Paret i ell mateix va estar endinsat dintre del món de la rumba.
Sí.
Vale? El cas és que abans de que morís la seva mare, li va prometre que portaria la rumba a Liceu.
Joder.
I... Sí, exacte. I tal com diu el documental, quan un gitano fa una promesa, està obligat a complir-la.
Això diuen.
Sí, sí, és una passada. Això... Bueno, dit i fet, el documental retracta com convenç a la seva gent, músics de tota la vida de la rumba, però com molts no saben llegir ni una partitura.
Clar.
Però amb molta qualitat. Amb la dificultat afegida de que el Petitet pateix una gran enfermedad muscular que dificulta bastant els seus moviments. Mhm. Bueno, el músic va trucar al director per comentar-li la idea i a l'altre li va encantar i va decidir acompanyar-lo en tot el procés. Mm. Fins que s'ajunten amb tota l'orquestra del Liceu un any i mig després.
Sí.
Ni t'explico l'apoteosi final. És una explosió d'energia, a pesar de que l'home està fotut i es reflexa durant el documental, energia, força i alegria. Què és el que t'acaba transmetent? I ho fa força bé. La història d'una superació personal no contada amb sentimentalisme, sinó amb força. I al final amb alegria. El fet és que traspassa la pantalla.
Curiós, dir, curiós. Sí, sí.
És una passada.
Curiós.
S'ha de veure perquè és, que és impressionant. Com a anècdota, mira, fa un parell de setmanes estava al carrer Parlament, la zona, diguem, més hipster d'aquella zona,
hey,
prenent un vermut amb uns amics, sí, i van entrar dos gitanos amb dues guitarres,
mm-hmm,
cantant rumbes. Mm-hmm. Doncs van aconseguir que tot el local els aplaudís.
Hombre, és que
i van deixar marxar un ambient de bon rotllo i alegria, oh, que em va recordar aquest
documental. La rumba catalana, tots recordam en el Gran Peret, no?
Sí, surten i canten, sí, cançons d'ell.
Clar.
Sí, sí, no, no, a més, el procés de dels assajos... de com es barregen els rumberos de tota la vida,
sí,
amb gent jove que toquen, bueno, que són d'orquestra,
sí,
i les seves vivències, i és una passada. I és que, com diu el Petitet, a la pel·lícula la rumba és senyora. No us el podeu perdre perquè val molt la pena.
Okay.
El trobareu en la pàgina de TV3 a la carta.
Deu ser divertit, sí, sí.
Sí, sí, és una passada. Ja dic, sí, sí. És a dir, acabes i penses, ostres, t'emociones quan veus tot l'esclat al Liceu, però et dona bon rotllo, és a dir, és al contrari que seria un altre documental més lacrimogen, no, 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 és una passada. TV3 a la carta, perquè el van donar per allà i encara està.
Sí, sí.
Vale? I dir per acabar amb aquest documental que va guanyar el Premi Gaudí al millor documental fa unes setmanes.
Molt bé. Merescut, a més, no?
Sí, 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 sí. És a dir, és un bon rotllo, és alegria...
Ja.
Et deixa amb bona energia.
Que bo.
És una passada. Canviem de tema?
Sí, el que vulguis.
Star Trek Discovery.
Star Trek? Star Trek, de Star Trek de sempre?
Sí, sí, sí. Sí,
ah,
sí. Sí, ja veuràs. Vale. Aquesta fira es va estrenar l'any passat. Estem davant d'un fenomen que properament es multiplicarà a les diferents plataformes, que és l'univers de, entre cometes, bueno, en aquest cas és Star Trek. És a dir, més d'una sèrie a la mateixa plataforma al voltant d'una franquícia. I en aquest cas és Star Trek. Ahir estava tafanejant Netflix i Star Trek tenen 7 sèries i versions, incloent l'original de 60. És a dir, i si les tenen totes és que la gent les veu.
Un moment, que m'ha perdut. Que hi ha 6 sèries diferents, no?
Sí, sí, sí. És a dir, tot el que hem fet de Star Trek, des dels 60, la versió dels 80, la dels 90... Ara no em diguis els noms.
O sigui, des de Santiga, des de...
Però totes estan allà.
Des de Santiga, d'en Leonard Nimoy, no me'n recordo que no m'hi en Spock. Des dels anys 66 o 65 fins ara, no?
Sí, 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 sí.
Ah, collons,
bueno, la sèrie de 60 no va durar poquet, però clar, l'univers Trekkie va créixer d'una manera bestial. I CBS, que és la cadena que té la franquícia, es va aprofitar i, bueno, ho ha llançat i, bueno, la intenció és que segueixi. I, de fet, el que feia de... És que no tinc el nom aquí mateix. El que feia de Capità Picard als anys 90 l'han fitxat per fer una altra sèrie del tema.
Yeah.
És a dir, és una cosa global. Però mira, per exemple, Amazon prepara el mateix amb El Senyor de los Anillos. Preparen com a mínim 2 sèries basades en els llibres de J.R. Tolkien.
Oh.
I també Disney, quan desembarqui, ens trobarem amb el mateix però amb Star Wars. Vull dir que ens hem d'esperar un fenomen nou.
Te convenç o no?
Sí, jo m'ho vaig passar bé quan veien Star Trek. Sí, és a dir, té el seu públic. A veure, les altres sèries no. A veure, puc mirar la del 60 algun capítol perquè és molt, molt, molt mítica. Però no, però a mi aquesta de Star Trek sí. En aquest cas, bueno, Star Trek Discovery, l'argument està situat 10 anys abans de la sèrie original del 60. Els creadors, perquè els coneixem una mica, és Brian Fuller, recordem que és el mateix d'Aníbal,
sí,
que vam parlar la setmana passada, que va començar sent guionista també en una sèrie de la franquícia, i Alex Kurtzman, que va acompanyar J.J. Abrams en Fringe.
Sí.
A veure, s'han gastat molts diners, es veuen reflectits de la pantalla. Aviam, els fans molt fans trequis es van enfadar per la primera temporada, té dues, perquè deien que desvirtua l'esperit original i no és Star Trek, bla, 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 però en general va tenir bones crítiques. A mi em va agradar, té alguns altibaixos, però jo la vaig disfrutar. Clar, evidentment sempre hi ha haters.
Vaja.
Però la crítica diu en general que compleix. Jo es dedico que és una gran sèrie d'aventures i ciència ficció, que es nota el pressupost, com he dit, i que el que he vist de la segona temporada fins al 6è episodi recupera l'esperit de la sèrie. És a dir, investigar nous mons, respectant la idiosincràsia i la cultura dels mateixos, i la ciència com a creència, com a religió.
Ja.
I m'està agradant més que la primera. Mira, han recuperat, diguem, el món per descobrir de la setmana, cosa que per mi és més estimulant i creativa. En general té bons guions, bons personatges. Es pot dir que encara que estigui dintre de l'univers Star Trek, té el seu punt d'originalitat. I com a resum, doncs jo diria que respecte a la ciència-ficció, per mi els dos primers llocs de les millors sèries són Battlestar Galactica i Fringe. I aquest Star Trek jo el posaria als llocs següents.
Vaja. Molt bé.
És a dir, molt als fans de ciència ficció que la vegin.
Jo no puc ser molt adjectiu.
Aquesta com totes les sèries que han fet de la franquícia.
Jo no puc ser molt adjectiu perquè és un gènere que no m'ha estirat molt, Star Trek. Jo he estat mai més de Star Wars Fins que se varen fer les tres darreres, ja vaig tirar la tovallola, vaig dir, ja no m'interessa Star Wars.
No, no et van agradar.
No, me va agradar les tres primeres que se varen fer en el seu temps, me varen encantar, me varen fascinar. I la primera, el primer capítol, el segon i tercer capítol, també me varen agradar en el seu temps, i ara ja és un tema que ja no m'interessa. I Star Trek no m'ha cridat de la mateixa manera que va ser Star Wars en el seu dia. Aposta no puc te dir que no som objectiu. M'explica, però si tu dius que realment és una sèrie interessant i tot això, doncs pues bé.
No, però saps què passa? Que jo la veig una mica com si jo no em pertanyés a aquest univers. Saps?
Vale.
És a dir, si em poses en comptes d'Star Trek, em poses, jo què sé, The Expanse, que és una altra sèrie que hem de comentar,
sí,
doncs m'hagués agradat igual.
Ja.
És a dir, jo no he seguit totes les sèries d'Star Trek, encara que també Master Wars... Les tres primeres, clar, eren més joves, jo vaig flipar, les tres següents, horribles.
Sí, sí.
I aquestes últimes, doncs mira, sí, està bé.
Mira.
Bueno, sí, canvien, sí, coses, clar, evidentment,
sí, clar,
que no poden...
Això és qüestió de...
No sé,
clar,
no són els mateixos directors ni guionistes de les hores, i bueno.
Evidentment.
La qüestió és que entretenguin i que...
Sí, bueno, clar.
Creguis que és un...
Una cosa valida. No, és més que un entreteniment i ja està. Que té molta força l'entreteniment, sí, però no deixa de ser un entreteniment, clar. Sí, sí.
És un entreteniment, però sí, sí, clar, evidentment, dintre d'aquest entreteniment, doncs veus un episodi que parlen de, bueno, doncs respectar les idiosincràcies que no coneixes, respectar les diferents cultures, ser respectuós, m'entens una mica? És a dir, és...
Clar, clar. Clar.
Té més xitxa de la que sembla.
Sí, sí.
Sí, en general, sí, el món trequi més que l'altre.
Sí, tens raó.
Vale? És a dir, el fet de respectar totes les religions...
Sí,
per exemple, hi ha un episodi que, bueno, els humans, que algú els va fer fora de la Terra i tenen totes les religions humanes com religió única. Doncs mira, i ho respecten i no els... És a dir, no, és molt... Té més xitxa del que sembla.
Sí, 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 sí. Què més, nos dos?
Canviem.
Vinga.
La última. A veure si em dóna temps. La europea, Enemigo Público. És de Bèlgica, del 2016.
Sí.
És la segona producció bèlgica que comentem. La primera va ser Tabula Rasa. I ens trobem amb un policíac. Una noia policia amb un trauma, també. Això sembla ser la moda. Policies amb thrillers que han de tenir traumes. Bueno, en aquest cas ho deixes passar. L'afecta, però bueno, ho comento.
Ja.
És encarregada de custodiar un assassí de nens a llibertat provisional, perquè ha complit la condemna, però que ha d'estar confinat en una abadia convivint amb monjos. Evidentment, els habitants del poble on està l'abadia estaran en desacord fins que desapareix una nena. A partir d'aquí segueix la trama. Doncs, bueno, ens trobem davant del perfecte que diuen Nordic Noir, és a dir, un thriller on hi ha un assassinat i ningú és el que sembla, on un poble aparentment tranquil amaga secrets... Dic que és una bona història, on els girs de guió no són gens desbojarats. Per exemple, el fet de que un exconvicte desperti temors i un altre assassí campi pel poble, o això és el que sembla, aquest dubte fa que la sèrie guanyi i vulgui saber-ne més. O una pregunta que et fas, bueno, si és innocent aquest exconvicte, és possible la seva redenció? Bueno, destaca el personatge d'aquest home, de l'exconvicte, interpretat per Angelo Bisson, un personatge misteriós, força carismàtic i capaç de manipular a la persona que té al costat, sense que ja se n'adoni. Dir, per últim, que vaig endevinar una mica el part del final.
Ai, final sí, previsible. No?
Saps que s'ha dit, ui, que ainda que va ser tal... Però no va ser un impediment, perquè vaig disfrutar igualment del suspens que tenen els últims capítols. És a dir, penses, ui, pot ser tal.
Ja.
I veus que sí, però bueno, igualment el suspens el té. És a dir, igualment és una bona història. Estan a punt d'estrenar la segona temporada, però no se saben dates. ¿Vale? Aquesta la trobeu a Movistar.
Ja. Què has dit que se deia?
Digues?
Què has dit? El títol, quin era?
Ah, sí, Enemigo...
Enemigo Público.
Ai, espera.
Enemigo Público.
Enemigo
dit,
Público.
Enemigo Público.
Sí. Sí, sí, és una d'aquestes sèries molt... ambients freds,
ja.
Tothom amaga coses. Als amants de les sèries nòrdiques els agrada, i els thrillers.
Sí, 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 bastant.
I tinc notícies, però no sé si tinc temps.
No, Me sap molt de greu. Mos queda, mos queda un minut. Ho tindrem que guardar per la setmana que ve, Antonio.
Per la setmana que ve, seguim.
Pues moltes gràcies, com sempre. Per,
a tu també,
per
com
estar
sempre.
Aquí, per contar-nos sempre coses interessants.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
A tu. Bé, i nosaltres ja només mos queda despedir-nos. Ja en Joan Jiménez, que mai me'n recorda presentar-lo, i ara avui m'han recordat, en Joan Jiménez està a la realització i davant dels micros és que vos xerra cada dijous som en Toni Munà. La setmana que ve, més tràilers i més cinema. Fins la setmana que ve.